Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és La Terra és Plana i això ja és el 2025. Ja fa uns quants dies que ja no podem dir bon any perquè ja han passat els dies...
Doncs pot continuar dient sí. Bon any, eh?
Avui amb el Joan Anton Català, La Terra és Plana, mirem cap al cel i ens preguntarem què ens depara científicament aquest 2025, què hi passarà al cel, de quin planeta hem d'estar pendents, quins nous descobriments i viatges astronòmics ens esperen aquest any. Avui amb el Joan Anton Català mirem cap endavant. Mart és la paraula, Mart és el gran objectiu des de ja fa bon temps. Encara no hi hem arribat, però sembla que aquest 2025 ens hi acostarem més que mai.
Sí, de fet, el planeta se situa a distància mínima de la Terra. Això passa cada 2 anys i 2 mesos, simplement per un tema orbital, que Mart i Terra se situa a una distància mínima, i això fa que, per exemple, puguem veure el cel, ja es pot veure el cel d'una manera molt espectacular, brillant, de color vermell, molt bonic durant tota la nit, i això, a més, fa... que amb telescopis, amb instruments, les visions de Mart siguin les millors, justament ara. Mes de gener és quan s'assoleix aquesta distància mínima i durant la primera part de l'any, per tant, Mart estarà perfectament situat per poder-lo observar no només a simple vista, sinó també amb telescopis. Per això en diem, d'alguna manera, que és un any de Mart, perquè això es repeteix cada 2 anys i 2 mesos. Per tant, any de Mart.
De quins altres planetes hem d'estar pendents aquest any, Joan Anton?
Bé, per exemple, en tenim molts en el cel. De fet, ho estem explicant cada cap de setmana. Tenim Venus brillant molt, tenim Júpiter brillant molt, tenim Saturn. Enguany, Saturn li passa una cosa extraordinària. Els anells de Saturn, vistos des de la Terra, i simplement per una qüestió de perspectiva, no és que es moguin els anells, canvien la perspectiva, canvien la inclinació amb què els veiem, i de manera que cada 8 anys els anells passen d'estar molt oberts, posem cap a dalt, cap al nord, a tancar-se i posar-se de perfil, i 8 anys després tornen a obrir-se cap al sud, i així aquest cicle de 16 anys va continuant. I enguany és un any en què tindrem els anells de perfil. De fet, ja pràcticament els tenim de perfil, ja estem tenint imatges telescòpiques, que per exemple des de l'Observatori Fabra estem fent des del mes de desembre, on és preciós el planeta amb els anells pràcticament tancats. I el 23 de març, concretament, els anells de Saturn es tanquen completament, es posen de perfil, de manera que hi haurà telescopis a la Terra que observant Saturn no hi veuran anells. És una gran oportunitat per veure el disc del planeta sense els anells, que són molt bonics, són molt, molt xulos, però també està molt bé aquesta visió, que no es repeteix molt sovint, de veure un planeta anellat sense els anells. També et comentava Venus. Venus el tenim molt brillant al cel, continuarà brillant durant força setmanes, però és que el 19 de setembre tindrem un esdeveniment molt espectacular i molt esperat. És quan la Lluna oculta Venus. De tant en tant la Lluna, mentre ara acaba d'ocultar Saturn fa uns dies, de tant en tant la Lluna, quan circula pel cel, passa pel davant, oculta planetes. I això és molt bonic de veure, molt espectacular, a més científicament és molt interessant. Doncs resulta que enguany ocultarà Venus. I clar, Venus és el planeta més brillant del cel i una ocultació de la Lluna per part de Venus és un espectacle tremendo. I ho podrem veure, és molt cridaner, fàcil de veure, es podrà veure a simple vista, sense ajuda d'instruments i, òbviament, amb telescopis encara es veurà millor. Això serà el 19 de setembre.
19 de setembre, ens l'hem d'apuntar també al calendari i cada any també estem molt pendents dels eclipsis. No sé si aquest 2025 també és un any d'eclipsis.
Sí, a veure, no... Bueno, jo diria que és una preparació per l'any mirent. 2026, que
sí, el bo serà el 26.
Home, el 12 d'agost del 2026, que tindrem l'eclipsi total de sol. Sí, però
hauràs, a casa nostra o no? No.
Hauràs de venir a Terres Meves.
Ah.
Hauràs de baixar cap a Terres de l'Ebre. És a dir, imagina't una línia imaginària que va de Lleida a Vilanova, doncs tot el que va per sota d'aquesta línia, incloses Terres de Tarragona, Terres de l'Ebre, País Valencià, totes les illes, tot això quedarà dins del pas de la totalitat.
A quina hora?
Serà, no me la sé de memòria, però serà al vespre, quan el sol s'amagui, cap a les 8 del vespre, més o menys el 12 d'agost.
Però clar, a les 8 del vespre ja s'amaga normalment, eh?
Serà perfecte, sí. Serà perfecte, però encara tindrem el sol sobre l'horitzó, per tant serà de dia, i es farà de nit abans que toqui. I a més...
Però és molt més xulo si passa a les 12 del migdia que a les... No?
No estic d'acord. I ja et diré per què, Perquè quan està molt alt, a les 12 del migdia, el sol està molt alt. I és molt bonic. A veure, sempre un eclipsi de sol és espectacular, sigui a l'hora que sigui. Però quan va molt baix, tu pots fer fotografies amb un skyline bonic. Per exemple, de muntanyes o de ciutat, i veus el disc del sol com es va ocultant i la part de la totalitat que et queda amb un perfil dibuixat de muntanyes o de ciutat o de camp o del que sigui. Per tant, no, realment és...
I dius que serà el 12 d'agost del 2026. Home, doncs és un bon dia per muntar una bona estada allà, hi haurà un pic turístic sense cap mena de dubte.
Però milions de visitants.
Clar, és que...
Jo, mira, de fet, em consta...
O sigui, a Catalunya serà Terres de l'Ebre, Tarragona, tota aquesta zona?
Serà total.
Però, i a la resta del món?
Sí, a veure, no, a la resta del món... L'eclipsi entrarà per l'Atlàntic, entrarà per Astúries, Galícia, Astúries, travessarà la península, venint cap aquí, passarà per Aragó, entrarà a Catalunya per aquesta franja que et deia que va per sota de Lleida Vilanova. Com més centrat et trobis, com més cap a Castelló et trobis, més minuts de totalitat tindràs, fins a 2 minuts de totalitat. I totes les Balears, les illes, queden perfectament dins totes elles d'aquest pas de l'eclipsi. Això portarà milions de visitants. Crec que, i farien bé de fer-ho, les autoritats han de començar a planificar aquest esdeveniment, perquè des del punt de vista de mobilitat, de seguretat ciutadana, de bé, serà una cosa... Jo he anat a algun eclipsi, com saps.
I d'apocalíptics, que segur que també...
Hi haurà de tot, però vull dir que hi haurà turisme, gent que voldrem veure, i ens mourem aquell dia o els dies previs cap a aquestes zones, que són moltes d'elles zones rurals, que estan ben preparades per un turisme rural, però... Aquí estem parlant de milions de visitants. Jo he assistit a algun eclipsi al món i t'asseguro...
Tenim aquell record de Lídia Heredia en directe al Telenotícies.
Per exemple.
Amb aquella connexió majestuosa, brillant.
Clar, i que narrava no només l'emoció, sinó la quantitat de gent que hi havia.
Sí, tota l'expectativa.
Jo en un dels eclipsis que vaig anar, un cop va acabar l'eclipsi, per fer 120 quilòmetres o 130 vam trigar 8 hores. En cotxe.
Poca broma.
A veure, farem bé de planificar-ho.
Anava a muntar-m'ho, però potser m'ho miro des de
farem
casa.
Bé de bueno, jo tinc un piset a Falset, que sàpigues que allà pots, venir, allà pots venir.
Abans d'arribar aquest 2026, però, dius que tindrem algun altre eclipsi.
Sí, mira, el 29 de març tindrem un eclipsi parcial de sol, que a les nostres latituds no serà molt espectacular perquè només ocultarà el 13,5% del disc solar. Amb instruments homologats, recordem sempre instruments homologats, ulleres homologades, podrem veure el disc del sol una mica ron amossegat pel pas de la Lluna, només un 13,5%, però ja és una preparació per l'any 2026. I, atenció, el 7 de setembre, sí, podrem contemplar un eclipsi total de Lluna a la matinada. Recordem que això sempre passa quan hi ha Lluna plena i aquesta Lluna plena transita dins del con d'ombra que projecta la Terra pel darrere, doncs això passarà aquest 7 de setembre. I un eclipsi de lluna, sempre és molt bonic i molt fàcil de veure perquè no t'has de desplaçar, així com en l'eclipsi de sol has d'anar a buscar els llocs, perquè el pas de l'eclipsi de sol és molt estret, però els eclipsis de lluna es poden veure des de tot l'hemisferi nocturn. Per tant, des de casa nostra, qualsevol de nosaltres podrà veure aquest eclipsi de lluna el 7 de setembre.
Escolta'm, i encara pensant en l'espai, el primer viatge espacial de què hem d'estar pendents aquest any és precisament el retorn a la Terra, no? De gent que tenim escampada?
Sí, bàsicament de 2 astronautes, que són aquells, que són la Suni Williams i el Buzz Wilmore, que són els 2 astronautes que van viatjar amb la nau Boeing, que n'hem parlat moltíssim, que va ser un fracàs de missió per Boeing, que era la primera missió tripulada que havia de fer aquesta companyia i duia aquests 2 astronautes a l'Estació Espacial Internacional i van arribar bé, però es van detectar defectes a la nau que van fer que finalment, després de setmanes de pensar-ho, la NASA decidís que la nau de Boeing retornaria sola, autònomament, sense tripulació, i que aquests 2 astronautes romandrien a l'Estació Espacial Internacional fent companyia a les tripulacions residents i que tornarien enguany. I, de fet, ho faran segurament el mes de març. Tornaran en una nau de SpaceX, que això és l'escenari ideal per SpaceX. És el rival de Boeing. És com, vosaltres no ho heu pogut fer, nosaltres ara anirem al rescat d'aquests 2 astronautes.
Tenim altres enlairaments en marxa, també?
Veurem enlairaments que poden ser molt interessants i preocupants, potser des d'un altre punt de vista. Podríem veure l'enlairament del que seria la primera estació orbital privada en òrbita de la Terra. S'anomena Haven 1 i és una companyia que es diu Vast, i seria un primer mòdul que després creixeria. Està per veure si es confirma això, però ja és una declaració d'intencions. Eh?
Volem arribar a Mart, a la Lluna ja hi hem arribat fa dies, però torna a estar a l'esfera de molts magnats amb molts diners.
Cada cop més.
I, de fet, molta gent es vol pagar un viatge a la Lluna.
Sí, cada cop més, i veurem missions privades enguany a la Lluna.
Ja ha passat, no, això?
Sí, no són missions turístiques, són missions científiques que fan start-ups o es fan empreses mitjanes petites cap a la Lluna. Han fracassat, les que s'han fet fins ara de privades han fracassat, s'han estavellat o no hi han arribat bé, i aquí n'hem parlat d'algunes d'elles, però 2025 en veurem d'altres enguany, i alguna d'elles ho assolirà i es convertiran, i ja començarem a veure això, empreses privades que fan aterrar a la Lluna ginys per fer-hi experiments.
I Elon Musk continuarà també protagonitzant més que mai, perquè ara té responsabilitats polítiques, no? Moltes d'aquests titulars també científics, malauradament.
Sí, a veure, tenim les dues cares de la moneda. Per una banda tenim SpaceX, la seva companyia aeroespacial, que continua impulsant el desenvolupament tecnològic innovador del sector aeroespacial, fent proves espectaculars de la seva nau Starship, que és un element clau bàsic perquè retornem a la Lluna, i SpaceX, de fet, és una peça fonamental d'aquest pla de retorn humà a la Lluna, que, si tot va bé, succeiria l'any 2027. Però ara ho comentaves, aquí hi ha un personatge que és Elon Musk, que, per cert, si vols, li dedicarem un programa, li podríem dedicar el següent programa, que amb la nova atribució política que tindrà amb el nomenament de Trump, que l'anomenarà l'Elon Musk com per codirigir un departament destinat a la millora de l'eficiència del govern nord-americà. Clar, si ara SpaceX ja tenia menjant de la seva mà a la NASA, la té captiva d'un munt de grans projectes, què no passarà ara? On Elon Musk, a més, formarà part del govern americà, i encara més, a on el nou administrador general de la NASA, que anomenarà Trump, és un amic client d'Elon Musk, que es diu Jared Isaacman, que ha anat a l'espai dos cops amb naus de SpaceX, multimilionari americà, pilot, i ja et dic, amic d'Elon Musk. Per tant, diríem, aquí es conforma un trinomi entre NASA, Elon Musk, Trump, que a mi em fa patir una mica.
I aquests últims anys també hem estat molt atents a les incursions aeroespacials de la Xina, que suposo que aquest 2025 tampoc deixaran de prémer l'accelerador.
Ja es van convertir fa anys amb la segona agència espacial del món, per pressupost, cada cop destinant més diners i més recursos a l'espai. La Xina ho té claríssim, això, i enguany enlairarà una missió que es diu la Tianwen 2, amb l'objectiu de recollir mostres d'un asteroide que em veig incapaç de pronunciar el seu nom, ho intentaré ara, és alguna cosa així com Kamo-Ua-Leua, que és un objecte que podria ser un fragment de la Lluna que s'hauria després fa milers de milions d'anys, i el retorn de les mostres es faria l'any 2026. No deix de ser un altre exemple del potentíssim programa espacial de la Xina, una cosa que, per cert, posa especialment nerviós a Trump.
Tots aquests projectes científics que tenim en marxa a l'espai, què investiguen?
A veure, hi ha moltes coses a investigar amb telescopis i observatoris científics que tenim en òrbita. Per exemple, s'espera d'una missió de l'ESA, que en vam parlar en aquest programa també, que es diu l'Euclid, que és una missió molt important per estudiar dos dels grans enigmes que tenim de l'univers en aquest moment, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca és la misteriosa energia que està fent que el globus s'infli, que l'univers s'expandeixi de manera accelerada, i no en tenim ni idea, absolutament ni idea de què és aquesta energia fosca. I la matèria fosca, que sabem que és una matèria dominant allà fora, que no està feta per àtoms, i que és dominant respecte a nosaltres, respecte als estels, als planetes, a les persones, i que tampoc no sabem què és. Doncs Euclid alliberarà el mes de març un dels paquets de resultats que ha fet observant milers de milions de galàxies des de l'espai. S'anomena el paquet Q1, i estem tots molt pendents dels resultats, no només d'aquest alliberament, sinó de tots els papers científics que es publicaran durant els següents anys, a partir de que s'alliberin aquestes mesures. I després recordem que també tenim una missió a l'espai molt bonica, molt interessant, europea, es diu Gaia, que es va enlairar l'any 2013, que està fent la cartografia més potent i més detallada que mai s'ha fet de la nostra Via Làctea, de la nostra galàxia, mirant, observant més de 1.000 milions d'estels i milions d'altres objectes. Doncs acaba enguany, està previst que acabi aquesta missió. De totes maneres, comentar-te que quan acaba una missió no és «oh, ja està», sinó que les tones i tones de dades que s'han capturat durant anys, durant dècades, continuaran alimentant estudis científics i sortint papers científics que estaran basats en l'anàlisi de totes aquestes dades recollides.
Amb el Joan Anton Català mirant cap a aquest 2025. Aquests dies ens fèiem ressò que el 2024 era l'any amb la temperatura global més alta de la història.
Sí.
Era l'avís d'un informe de Copernicus. Clar, l'emergència climàtica continuarà estant allà, com l'elefant a l'habitació, per molt que molta gent important d'aquest planeta decideixi obviar-ho.
És increïble, perquè això està científicament comprovat. A més, està científicament comprovat que la causa som nosaltres. És l'emissió de gasos d'efecte hivernacle per la crema de combustibles fòssils, petroli, gas, carbó. I aquesta tendència continuarà a pesar dels esforços no suficients que s'estan fent. Però fixa-t'hi, 2025, any d'esperança. Per què? Perquè potser, a veure si tenim sort, seria el primer que marcaria un canvi de tendència. Seria el primer en què potser les dades començarien a mostrar un alentiment de l'augment de temperatures del canvi climàtic. Perquè hi ha països que estan fent esforços molt importants, com la Xina, i la Xina, clar, per la quantitat de població que té, qualsevol esforç que faci la Xina té un impacte directe, no?, amb tot això. Vull, però, enfatitzar que no estarem canviant. L'emergència climàtica continuarà estant aquí, com tu deies, un elefant que tenim aquí al costat. Però podríem començar a veure un canvi de tendència. El que passa és que el planeta té una inèrcia. El planeta triga dècades a reaccionar i, per tant, tot i que canviem la tendència, que tant de bo ho fem, les temperatures continuaran pujant. Potser no de la manera que ho fem, però continuem pujant i continuem estant en situació d'emergència.
Joan Antoni, un altre dels temes que sé que t'interessen i que et preocupen, que segurament no és estrictament relacionat amb l'astronomia, però és la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Quines són les arestes que tu veus que no tenim del tot controlades?
En tenim forces, però també tenim moltes oportunitats. Jo diria, mira, quan vaig preparar el guió, vaig pensar en el 2024 i vaig pensar en ell com l'any del despertar. Em vaig dir, no? És com aquell any que te n'adones, que el públic, diríem, l'estament científic, això ja feia temps que ho veia venir, però el 2024 ha estat com el descobriment, no?, de moltes coses, moltes senyes d'internet, de la intel·ligència artificial com una eina potentíssima, però també com una amenaça. Fa un parell d'anys tu sorties i preguntaves què era la intel·ligència artificial al carrer i ningú et sabia dir res, i avui, com a mi et sabran dir algun, el xat GPT, tothom et dirà d'entrada això. Ja veurem què ens depara el 2025. És molt difícil d'imaginar quins seran els avenços que veurem de la intel·ligència artificial per bé utilitzada per la ciència, per exemple, per la medicina, la biomedicina, la genètica. Veurem aquí grans avenços. També dir que tots aquells que patim una mica, i està bé de patir una mica perquè necessitem regulacions, necessitem regular, encara, afortunadament, i durant un cert temps, la intel·ligència artificial continuarà sent més estúpida que qualsevol nadó, qualsevol nen petit. Perquè, mira, tu agafes un programa d'intel·ligència artificial que jugui els escacs i pot derrotar qualsevol humà en un moment. Tu agafes un programa d'intel·ligència artificial especialista en trobar patrons i trobarà un patró en un lloc on els humans mai no el trobaran. Molt bé. Però no saps fer res més que allò, aquell programa. El programa de jugar als escacs no sap el que són els escacs, no sap el que és una figura, no sap el que és un cavall, no sap que el cavall és un animal, què és això? No sap que hi ha una cosa que s'anomena gravetat que fa caure les fitxes, gravetat. No sap res d'això. Un nen té molt més sentit comú, molt més coneixement global, sistèmic del món, a pesar de que no té fórmules ni té res, que el que té la intel·ligència artificial.
I els sentiments,
avui,
no?
I els sentiments.
Això. Sobre aquesta qüestió, hi ha un capítol magnífic de la sèrie premiada Punt de no retorn del Raül Gallego, a 3CAT, que és un reportatge sobre intel·ligència artificial. Ells se'n van al Japó i on són pioners en aquesta qüestió. Uh-huh. I realment el retrat fa angoixa. És un capítol que angoixa, però a la vegada aprens moltes coses. Vull dir que el trobareu a la plataforma i val la pena.
És com tot. A vegades parlem de la ciència i la tecnologia com coses bones o dolentes, i no. Són neutres. És l'ús que nosaltres en fem de la ciència i la tecnologia el que pot salvar vides, o pot fer el bé, o pot matar gent i fer el mal, no? Per tant, és l'ús. El que hem de regular és l'ús d'aquestes coses. Igual com en el passat hem hagut de regular coses que no hem fet gaire bé, com l'ús de les armes, que no hem regulat del tot.
Sí, però quan empoderes tota aquesta tecnologia des d'un punt de vista armamentístic, una tecnologia que és més intel·ligent que la pròpia humana...
Encara no, Roger. Encara no.
Bueno, però pot arribar a ser-ho.
Pot arribar-ho a ser. I les regulacions justament han d'anar en aquest sentit, han d'anar a dir quin ús en farem, de quina manera, com ho revisarem, com inspeccionarem, com ens assegurarem. Però això ens passa en molts àmbits. La genètica, recordes fa uns anys un metge xinès que va anar a la presó perquè es va descobrir que havia fet manipulació genètica, cosa que està legalment prohibida, internacionalment prohibida, i va manipular per evitar que dos nadons poguessin desenvolupar el virus del SIDA, i la va pifiar absolutament i està a la presó. Tot necessita una regulació.
Són alguns dels reptes, dels interrogants i de les respostes que trobarem aquest 2025 a l'Univers Científic. Joan Anton Català, les anirem desgranant al llarg d'aquest any. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.